felicitacions.
Gràcies, Carme. Arribam a les 11:04 amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05. Comencem aquesta tercera hora de programa. Continua Bernat Nadal als comandaments tècnics i recuperam aquesta notícia que tant ens ha agradat a les 9. En aquest cas, una imatge ben tendra, la del retrobament de l'astronauta Cristina Koch amb la seva coseta Sadie.
Era russa i se llamava Laika. Ella era una perra muy normal.
La tornada a la Terra després d'una missió espacial pot ser històrica, però també molt emotiva. És el que han viscut l'astronauta nord-americana Cristina Koch, una de les protagonistes de la missió Artemis II, després de completar un viatge de 10 dies al voltant de la Lluna.
I una vegada han finalitzat aquesta missió i després de marar amb èxit a l'oceà Pacífic, Cristina Koch ha pogut tornar a casa i retrobar-se amb una de les figures més importants de la seva vida, que és aquesta coseta que veiem en imatges i que amb Saidi.
El moment, enregistrat en vídeo, s'ha fet viral a les xarxes socials. En les imatges es pot veure com l'animal cor cap a ella visiblement emocionat i no se separa de la seva propietària. Segons ha dit l'astronauta mateixa, aquest retrobament ha estat especialment significatiu perquè Koch ha assegurat que la seva coseta li ha ensenyat molt sobre el suport emocional, una ajuda que no s'esperava que li fos tan útil com ha confessat ella quan era allà a l'espai. És a dir, s'acusa també li ha ensenyat una mica de resiliència.
Exacte. Han de dir també que el vídeo ha generat milers de reaccions i comentaris arreu del món, ja que mostra la cara més humana i quotidiana de la primera dona que ha orbitat la Lluna. Perquè després de fer història, a l'espai també hi ha moments que només es poden viure amb els peus a la Terra.
Així és, i com a bones pet friendly, vos he demanat avui a primera hora, contentes, no?, de veure aquesta rebuda, perquè vos heu identificat molt en la Cristina Koch, perquè vosaltres això ho viviu cada cap vespre. No heu d'anar a Sant Lluny i tornar, perquè vos enyorin.
I a vegades t'ho fan i només has partit 5 minuts per anar a la compra, perquè t'has oblidat,
ja.
No sé, un petit detall, després tornes, no ha passat ni mitja hora, exactament, i ja te fan aquesta festa.
A més,
però
afegiré una cosa que no he dit a les 9 de matí, i que si ara molts beuen, que no molts beuen perquè són a escola, però si molts beuen els nostres fills, tant has d'anar amb Marta com en el cas de la meva filla, és vera que estan ara a una edat que són carinyosos, però que no te fan el mateix cas que te fan quan te'n tenien 5. Per tant, aquest cas que m'ho fan ara els nostres amiguets peluts també és molt d'agrair. Mira, ja posa cara.
Se troba a faltar, idò, no? S'arriba a trobar a faltar, aquest caser.
I tant, però te diré una cosa, no? Tornant al tema de la memòria dels cans, en aquest cas en Cristina Koch ha partit uns dies, però ja que és la part de magazine i que podem explicar més històries personals, quan ve la meva sogra, a vegades han passat 2 mesos, i se'n recorda perfectament, o 3 mesos.
Sí.
I fins i tot associa l'aeroport en què ve la meva sogra, perquè jo me l'enduc a l'aeroport, i ell ja identifica que esperam a qualcú, i se posa nerviós i tens, perquè sap que vendrà la meva sogra. Jo també m'ho poso tensa. No, és broma. Però que ells ja identifiquen
que algú m'ho va capturar aquests 10 segons que poden canviar la felicitat conjugal d'Anna Marta Grau. No, no, me podeu guardar aquest tros?
Un ril, un ril.
No és veritat. Xisco Nadal, tot el contrari. Ja saben que no, en cap cas, sempre dius allò de jo no, jo no. Jo m'agradaria veure si abans...
Sou molt pesades les dues amb aquest tema. Però no, és que, molt pesades.
És que tu te resisteixes, però jo també era de les que de jo mai, jo mai.
No me resistes, és que ho he comptat mil pits, però com que no es comptau, vos
dic igual. Però tu te vamos a agar un cap quan eres petit?
No, amem. Dues coses. Quan jo anava de petita, bueno, que la meva cosina Sandra, que tenien un xaleta, tenien dos pastors alemanys que custodiaven sa casa. Quan jo entrava en aquella casa, entrava, però cagat de censur. Literal. Sempre els deia, ets a podeu agafar? No, tal. I a mi...
Sabia que havia trauma.
Clar, hi havia trauma, però després...
Però pots
nostre...
agafar un rataret? Pots adoptar un rataret?
Sí, Pomerània.
Pomerània. Te pega no, no, molt. Con l'Arena Carlota.
Anava a contar coses, però això... ho he de cobrar. Per tant, si qualcú vol un entre tu i jo, que el pagui. Ja
sí, és que Nadal, no, Yolanda te dona suport,
però, bé,
però perquè
però
també
jo no en vull,
li vam assegar un ca quan era petita. I a vegades no, però aquesta associació cosa... ho fas per,
sí, però
per un concepte
traumàtic. M'enfada especialment. Imagina, igual si ets la meva directora i el meu futur laboral depengui de tu. Però la gent que teniu cans, parlau amb una superioritat moral que arriba un moment que a mi me cansa. Aquest rotllo de que la teva ànima romandrà dormida fins que no estimis un animal i parlau des d'aquesta talà i jo he descobert la veritat absoluta, dius, escolta, senyora, amollau-me el braç, que jo vull seguir en la meva vida.
Jo no t'anava a dir això.
Fora cans i ja està. I, com dit sempre, que és el que m'ha ensenyat ma mare, a un animal mai li has de fer mal, però tampoc tenen per què conviure-hi. És a dir, jo no toparia un ca, no enverenaria un moix, no li faria res
alerta
a ningú.
Alerta a dir primer, a darrere, però... Primer... perquè és molt perillosa. Totes les frases que van, jo no som, sí, però...
Sí. Són
molt
terribles.
Canvia
terribles.
De frase, diu una altra cosa.
Perdona, he dit, no em mataria cap, però no el vull adorar.
Però,
ja està.
Però.
A més, si és adversativa,
home,
no adversativa, estimada.
Dit, no l'enverinaria, eh?
Perquè tu t'arroti.
És igual, dit, no l'enverinaria.
Jo no t'anava a dir
no,
això.
Però, Matelita.
Repetesc. Que no et hi faria mal, ni et atoparia, ni si tingués una colònia de moixos de vora que meva, se m'acudiria a exterminar-la. En això me refereix que no som antianimalista, però no ets avui en jo, ja està.
Queda clar, i per això tenim altres notícies.
I repeteix, convisc en dues persones, amb una conversa i amb una pet friendly, i que se fa molt complicada la meva feina aquí cada dia. Clar, perquè tu eres anticans, i ara, des que en tens un, és que per això és com una profeta. A mi, és que, de veres, t'has il·luminat quan Sant Pau, quan va caure d'escavall, i ara tot el dia estàs predicant la teva il·lusió, i m'apareix fantàstic, però t'ha dit la mateixa la Marta, per favor, molleu-me el braç, venga, que jo vull arribar a cap meva i que només hi hagi ma mare, i que no hi hagi ningú pur.
El dia que... no sé si arriba aquest dia o no, no? Que Xisco Nadal descobreix aquesta
però,
part.
Però ella...
Així ho van saber.
No, Marta, jo és que també no li anava a dir això, li anava a dir qui te faria il·lusió que te rebés d'aquesta manera? És que no li anava a dir...
En Pedro Pascal.
En Pedro Pascal.
En Botets. En Botets.
En Pedro Pascal, com vulgui.
O en Elordi.
També. En Elordi és massa gran, perquè nostre.
Massa gros.
A vos, un altre que tampoc li agrada... Mira, quins roïssos.
Però sí que li agrada, sí que li agrada.
Quins roïssos. En tot cas, com que aquesta notícia no acaba d'encaixar bé o no acaba d'agradar tant al nostre company Xisco Nadal, tenim altres que compartir. Rosalia, que segueix de gira per Espanya i el seu confessionari mòbil regala titulars a cada concert. Aquesta vegada qui va passar va ser l'actriu Yolanda Ramos.
Pero buscábamos, te lo juro. Ya sé que es muy raro, pero buscábamos. Pero acababa... sin amor. O sea, el siguiente paso cuando no había encontrado el amor era me voy con este para autodestruirme y lo conseguía.
Para un sucedáneo de amor, ¿no?
Sí, la morrayita del final.
Sí, sí.
La cantant Rosalía ha estrenat a Barcelona el seu nou espectacle amb un dels moments més comentats de la nit, el seu particular confessionari. En aquest espai, que forma part del seu Lux Tour, artistes convidats pugen a l'escenari per compartir experiències personals davant un públic embogit.
La primera convidada a Barcelona, ja l'heu sentit, ha estat l'actriu i humorista Yolanda Ramos, que ha protagonitzat una intervenció tan sorprenent com divertida, com no podia ser d'altra manera i com és ella. Durant prop de 10 minuts, Ramos ha explicat una anècdota bastant llarga, íntima, sobre una cita fallida, amb detalls inesperats i un to humorístic combinant el català i el castellà. El relat ha inclòs situacions absurdes, hi ha un moment que xerra d'un hàmster que maté l'oqueta, que ha provocat les rialles del públic del Palau Sant Jordi.
Rosalía presenta l'escenari, ha reaccionat en complicitat i ha resumit la història amb una frase que ja s'ha fet viral. Moraleja, mai te fiis d'un músic. Aquest confessionari s'ha convertit en un dels elements estrella de la gira, generant gran expectació sobre quins seran els pròxims convidats en els concerts previstos a Barcelona.
Per ara ja hi han participat, recordem-ho, Soy una pringada, Aitana, entre d'altres, i pel confessionari de Barcelona s'especula una mica de qui podria passar-hi, per exemple, Batgial, Nati Peluso, Estopa, Amaya o en Jordi Évole, qui sap.
Perquè,
qui sap,
perquè,
calla.
Perquè la Zoe
la
no t'agrada.
És que no... La Zoe, també.
T'és igual. Ok. No sé si vosaltres vos animaríeu com estrelles i llenques. No sé si vos animaríeu anant al confessionari d'Anna Rosalia. Tu, si Marta, ara a l'equip d'Anna Rosalia te telefonen i te diuen mos agradaria que venguessis en el confessionari, li diries que sí?
No, jo sóc molt tímida. Crec que li diria que no.
Ah! Idò, jo crec que totes tenim, tenim qualque perla de qui parlar. Jo, si me conviden a Rosalia, hi aniré. I parlaré de qualque perla. Per tant, ja ho saps, Rosalia, si te falta gent...
Però fem confessionari i vetres, també, eh?
Bueno, ho fem cada dia. Sí, fem confessions cada dia.
Per això, com que tenim les confessions diàries, crec que no tenim la necessitat encara d'exposar-nos un poc més, veritat.
No, però també, a mi hi ha una cosa que no m'agrada d'aquest Lux Tour. I és que a mi m'agradaria que quan compres una entrada tots tinguessin dret a viure la mateixa experiència. Primer, perquè tothom ha fet la mateixa coa, perquè els mateixos dobles, etc. I que no tot depèn de el convidat estrella. Perquè, per exemple, la nostra companya, la Marta Sampas, va anar a veure una Rosalia a Madrid. I ella va tornar encantada del concert, però va dir, ai, a mi va tocar una lota que no me sonava gaire, i el dia abans havia anat a Aitana. Clar, resulta que ara també quan anem a un concert d'una estrella també dependrà tot de sa sort. És que...
també que aquestes coses...
Ja,
sí.
Ja, però jo, com a espectador, és com quan jo comprava DVDs. Que jo me compraves DVD tot d'una que sortia i dos mesos després feien una edició especial amb fotos,
preciosa,
el llibre, amb firmes de sa germana, de sa mare, amb una recepta. I dius, jo que t'he comprat el DVD quan ningú te mirava de cara, tenc una versió errònega i ara sa gent que t'ha descobert ten després tindrà sa versió bona. No ho sé, a mi aquestes coses, com a espectador i com a consumidor de cultura, a mi m'empipen una mica. Per això no he anat en el Lux Tour. Perquè com que no sé qui m'ho tocarà, jo necessito tenir-ho tot clar.
Menys tant de bo que has dit DVD i no VHS.
Ja, no. És que mira, el VHS, com que era una cinta que no se podien afegir moltes coses, aquí no passava.
Jo vol fer la pregunta al revés. Qui vos agradaria que hi anés? Perquè, clar, el veure que no hi ha hagut cap homo, estaria bé també que qualcom anés a fer un confessionari. Hi ha qualcú que vos agradaria que se n'anés a confessar?
M'ha vengut al cap Miguel Bosé, com que sempre el criticam darrerament, m'agradaria tenir al banco una oportunitat que ell parlàs
mirat
de manera íntima.
Però he anava a dir, per la il·lusió que te faria, Miguel Bosé.
Què dius? Xispas.
Xispitas.
Xispitas.
Sí, sí. I Miguel Bosé tot dos, bé, sí, no els tenim malament.
Separados al nacer.
A mi també, en Joan Cortajarena m'interessaria
molt també.
Que anàs allà a contar qualque cosona, o jo què sé, es nin de cuenta, me.
Perquè no, tot molt va bé. Estopa, jo també m'ho farien ganes.
Idees que pot agafar a Rosalia, si vol, per al seu següent confessionari. Però anem a parlar d'altres qüestions que hem avançat just abans a l'inici, al sumari. Cada vegada més dones decideixen no ser mares. És una decisió que avui pot semblar personal, però que, és vera, durant segles no ho era gens.
Històricament, la maternitat no era una opció, sinó una expectativa social. De fet, fins ben entrat al segle XX, moltes dones no tenien accés real a mètodes anticonceptius ni podien decidir lliurement sobre el seu propi cos. Avui, però, el panorama, com ja sabeu, ha canviat. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'edat mitjana de maternitat a Espanya ara ja supera els 32 anys i el nombre de dones sense fills ha augmentat de manera sostinguda en les darreres dècades. A més, estudis d'aquest centre, d'aquest CIS, indiquen que cada cop més dones expressen obertament que no volen tenir fills, no per motius biològics, sinó per una decisió pròpia.
I és vera que hi ha factors com, per exemple, la precarietat laboral, el cost de vida, la conciliació o simplement el desig de viure altres projectes vitals expliquen o podrien explicar aquest canvi de mentalitat. Però encara hi ha pressió social darrere aquesta decisió. S'entén realment aquesta decisió perquè hi ha gent que no la pot entendre. I quin paper tenen, per exemple, els professionals de la salut en aquest procés? I avui en parlant de tot plegat, perquè hi ha un bon meló que ens atarem avui, amb la comare Ana Isabel García per entendre millor com ha canviat en els darrers anys, sobretot, aquestes decisions reproductives i quina realitat viuen les dones actualment. Anna, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Un bon meló, que encetam avui, sí, sí. En aquesta secció que mos vens a fer cada setmana. Des de la teva experiència, Anna, has notat tu un augment de dones que expressen obertament, lliurement, clarament, que no volen ser mares?
Sí, totalment. El que passa és que jo crec que això sempre ha existit, no? Les dones que no han volgut tenir fills, passa que ara, per ventura, se'ls dona més visibilitat, no? I potser ara, tot el que heu comentat, no? El tema de els projectes de vida que tenim, el ritme laboral, el ritme, les condicions de vida en general fan que tot se retraci, no? I arriba un punt que fins i tot hi ha dones que els hi passa que quan se plantegen voler ser mares, no poden. És a dir, no sempre és una decisió de no vull ser mare, sinó que moltes dones els hi passa que voler posar-s'hi no ho aconsegueixen.
Però és vera que moltes que tenen clar que no ho volen ser, que això ho han tractat aquí amb la nostra psicòloga i sexòloga, perquè a vegades hi pot haver una ruptura. Tant una dona com un home que no vulgui passar per la paternitat o la maternitat i pot causar un problema de parella. Però és vera que les que ho diuen obertament tenen una mica aquesta, ara cada vegada manco, no?, aquesta pressió social. Però pot semblar que és perquè no poden ser mares, però no, per ventura és que no volen, simplement, no?
Totalment, sí, no simplement és per retrasar aquest projecte de vida, sinó perquè simplement has pres aquesta decisió totalment conscient de dir, no vull ser mare. I encara tenim com a por ser jutjades per dir això, no? Encara hi ha com a judici, sobretot hi ha com una clenxa generacional amb això, jo crec, no? Que sobretot les persones més majors és com que ho jutgen més encara, no? Per ventura, les generacions més joves són les que abracen aquest plantejament amb una mica més de ment oberta, però veig que en Xisco no està gaire de
No, sí, sí, totalment d'acord, però em fa gràcia perquè fa un moment hem obert un meló de tenir que, no tenir que, que és un paral·lelisme exacte en tenir fills, no tenir fills. Que hi ha decisions que les has de justificar molt perquè la gent que té un que ha conegut un nirvana que tu no has conegut. I la gent que té fills sembla que també són com uns profetes que han arribat a una terra santa a la que tu, mortal ignorant, no vols arribar.
Fem un parèntesi. Hem d'aturar aquest tema perquè és vera que sempre li fem la broma a en Xisco, però és això, una broma, no passa
avui,
res.
Mira, no em porta que ho duguem tot en el nostre terreny i ara xer totalment d'acord, totalment seriosament. Però en lo del tema dels fills, jo, per exemple, com a persona LGTB, en parella, jo no sé quantes vegades m'han demanat quan pensar en ser pares. I dic, és que jo no vull ser pare. A lo millor és que
fantàstic.
Jo vull viure la meva... Sent home encara, te fan la pregunta, però quan són en esquerra de les dones, jo ho veig amb moltes de les meves amigues que han optat per no ser mares i amb moltes converses, a vegades surt i tu per què no has tingut fills? I tu perquè no he volgut o perquè no he pogut, però és que hi ha coses que penses que ja haurien d'entendre que no tenir fills no és res i que hi ha una llibertat personal que pot ser tu, la teva vida, la teva feina t'omplia, les relacions que tenien t'omplien i que has fet de veure com estan les teves amigues amb fills, ja han fet anticonceptiu natural, perquè també jo veig amb moltes de les meves amigues que la maternitat a moltes i a molts els ha trabucat.
Sí.
I dius, a lo millor és que jo no vull passar per aquest procés.
Totalment, i és que jo crec que a vegades els que tenim fills a vegades també són profetes d'això, de l'anticoncepció, és a dir, a vegades es passar per la part aquesta més dura, més difícil, te fa entendre, o ja m'he fet entendre molt, la gent que no els ha volgut tenir. És a dir, no és que jo no estigui contenta de tenir-los, ¿vale? O sigui, os quiero, hijos míos, però la qüestió és que...
Està molt bé, perquè només aquesta posició explicativa t'ha estalviat molt d'euros de psicòleg. Perquè, clar, si ara esteu fills veuen a sa mama a sa tele un dia d'aquests dient, ai, si pogués tornar enrere, clar.
No, clar, no.
Però tu els estimes en devoció.
Clar, clar que sí, els estimen en devoció, però entén molt bé la gent que no els vulgui tenir, perquè al final és un canvi de vida molt radical, és un canvi de mentalitat en molts d'aspectes i una responsabilitat molt gran, que jo entenc perfectament la gent que no la vulgui assumir i viure un altre tipus de vida. És a dir...
De fet, Anna, jo conec persones que diuen els tenc, estic molt content, però si tornàs enrere, no els tindria.
Sí.
Per preocupació, per passada de pena, per patiment, per canvi de vida radical... I un poc hem d'aprendre a conviure des del respecte, no? Igual que, per exemple, jo record quan hi ha persones, no, que estan embarassades o que van tenir un nadó d'aquí poc, que només se parla i se monopolitza el tema, les converses, quan tens una trobada d'amics, no? S'arriba a monopolitzar el tema dels fills i això genera molta pressió, sobretot per les persones que no volen tenir, que no entenen que no poden tant. O sigui, que és una qüestió també de respecte, no? I la pregunta seria, han pensat en aquest respecte? Perquè sembla que sí, però després la realitat ens diu que no del tot.
Claro, sí, és que això passa, no? Però també és veritat que les que tenim nins, sobretot quan són molt petits, necessitem un puesto on desfogar-nos, no? En persones que ens entenguin.
On i com,
I no monopolitzar el tema, també estic d'acord amb això, però és veritat que quan t'ajuntes amb gent que també els atés com a xispites, no? Això de t'entens perfectament, sí, el que estàs passant, el que estàs visquent, no? Però és veritat que persones que no tenen fills, per aventura, viuen aquestes converses amb una mica d'avorriment, no? De dir, una altra vegada ja estàs contant-me les caques que fas teu fill, no m'interessa, no? És com a... Jo entenc, ho entenc perfectament. Llavors, sí, crec que la clau està aquí, no? De dir, no demanar-ho tant o no jutjar tant, i sobretot aquesta pregunta de tu per a quan, tu per quan tindràs fills, o quan, inclús quan ja en tens un te demanen i no vols un altre, no?
Sa
pareta. O jo que entenc dos, que són dos barones, quan no vols una nina, dic, entenc suficient, per favor. Llavors, crec que sa clau està una mica en deixar de demanar...
No vols una nina, però està ple de famílies amb tres nins, perquè el tercer se suposava que era nina, eh?
Bueno, sí, bé, això és altre tema.
Hi ha
cultures que s'en revés, fins que si tenen només nines i fins que no surt un nin, no aturen, no? I a vegades no se pot per qüestions biològiques, però bueno, és la qüestió. Deixen de demanar, deixen de jutjar, deixen de fer ses comptes a sa gent, perquè al final tenir fills és molt dur, sa criança és molt solitària, i ningú al final te ve que teva a aguantar els plors ni a pagar ses factures quan tens un nin, i és una qüestió de...
I que és lícit, i ja està.
Totalment,
no,
totalment.
Però sigui com sigui, Anna, quin paper juga l'educació sexual en aquesta capacitat de decidir, i sobretot com han influït els avanços, per exemple, en anticoncepció, en aquesta llibertat també de decidir de ser dones?
Sí, total, que si anticoncepció han aconseguit deslligar, diguéssim, la relació sexual de la reproducció, no? Això ha estat un avanç molt important de poder gaudir d'això sense haver de preocupar-nos per quedar embarassades, però va molt més enllà, no? Jo crec que les dones també tenen dret a tenir informació i saber fins quina... O sigui, això també ha creat una polèmica, perquè he llegit qualque notícia de que a França faran com una espècie de carta a les dones per explicar el sistema de la finestra fèrtil, alguna cosa així, però, o sigui, fins a on està el dret a la informació, no? De saber fins a on és més probable que quedis embarassada, o la pressió de, ja m'estan dient que a partir dels 35 ja no serà tan probable, no? És a dir, és com un tema polèmic, no? Fins a on s'ha d'informar en aquest cas. Però jo crec que l'educació sexual és clau per, diguéssim, conèixer de quina manera evitar un embaràs i de quina manera també, quan te'l cerques, per aconseguir-ho, no? És a dir, també està aquesta consulta, aquest tipus de demanda que molt fan les dones, no?
No, i també la pressió que cert tipus d'informació posa sobre les dones.
Clar.
Perquè ha molt... Jo ho veig amb alguna de les meves amigues que no s'havia plantejat mai sa mare, perquè no és que tinguessin un instint com a molt desenvolupat, però clar, la societat mateixa te fa haver-te de fer preguntes i dius, en tens 35, si no comença ara, ja sigui congelar òvuls, ja sigui a cercar una parella estable en qui pot tenir fill, etcètera, aquesta frase que trob funesta, que és, se me passarà l'arròs.
Sí.
I dius... És que a lo millor prenen decisions com a una mica imbuïts o conduïts, perquè és allò que mos diu la societat que han de fer. Quant de matrimonis no? Han estat parella. Com que eren parella, en aquell moment no s'estilava lo de conèixer molta de gent, se casaven, com que ja mos han quedat tenint fills. I llavors te planten en 50 i dius, escolta, què he fet en la meva vida? Perquè a lo millor tot això... No és allò que jo volia.
Total, és que ara inclús surten per xarxes socials anuncis d'això, de preservació d'òvuls, no? Aquesta pressió que t'afegeixen de dir, però si no vull ser mare ara que en tenc 30, per ventura hauria de congelar òvuls ara, perquè per ventura quan me posi en 36 no podré, no? I llavors aquesta pressió també és una cosa que... I damunt, aquí també hi ha la clenxa de gènere, no? Perquè sí que està molt més damunt nosaltres que damunt els homes, no? I és una cosa que t'afegeix un dilema més, però si n'hi ha pocs a sa vida, de quan començar sa mare o plantejar-te quan no és una bona situació, no?
Un petit apunt, o un petit parèntesi, vull que feim tant de parèntesis, per saludar Anna Maria Gaià, de Sant Joan, que mos escriu, que mos escolta, més ben dit, i que diu que ella sí que tornaria a tenir els seus dos fills. Per tant, també,
sí,
des d'aquí una salutació,
sí,
a ses mares que decideixen ser mares i que estan contentes i satisfetes
que
de bastant mare.
No sempre mos queixam tot el temps, eh?
Que
per...
I tant, és veritat. Algun consell final per a aquelles persones que diguin, és veritat, existeix molta pressió, o per qui no ho tingui clar, perquè això també, no? Parlem de tenir clar, no tenir fills, però hi ha persones que diuen, i si tinc el dubte, i si després, no? Davant d'aquesta incertesa, algun consell final?
Jo, per jo crec que lo important és tenir clar que tenir fills no és obligatori, mm-hmm. que al final no m'ho han de sentir pressionades per cap mandat social, que és tan lícit tenir-ne com no tenir-ne, i que no hem de deixar-nos, diguéssim, o sigui, no és llei de vida,
exacte.
No és una cosa que mos haguem de deixar endur, com si hagués de ser un ABC, tinc una parella, me cas, me compres pis i tinc fills, o sigui, n'hi ha de ser amb aquest ordre, n'hi ha de necessàriament en aquesta seqüència.
Ni tot junt.
Ni tot junt a la vegada, és a dir, és que no... crec que això ja s'ha d'acabar, no? aquests mandats socials, i sobretot deixar de demanar a la gent quan tindrà fills, si no els vol tenir, perquè tampoc saps quina història darrere. Pot ser que sigui una dona que ha tingut 3 avortaments, que hagi passat per processos de fertilitat duríssims i que per ventura aquesta pregunta li faci anar-se'n a casa seva plorant. És a dir, han de deixar de fer preguntes que puguin ser incòmodes o doloroses, no?
I ja per acabar, si m'ho deixeu, hi ha un perfil a Instagram d'un moviment que hi ha aquí a Mallorca, que són històries de vida de dones que no són mares. És un conte per visibilitzar la vida de dones que no tenen fills i són no mares. Projecte No Mares, que me va passant a Nana Isabel i l'he estat mirant, i la veritat és que també està molt bé, no?, visibilitzar el fet de decidir no ser mare.
I sentir el suport. Si prens aquesta decisió, el Manco tenia el suport d'un grup que dona visibilitat, no?, aquesta qüestió de la qual no se'n parla tan sovint. Sí. Anna Isabel García, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre, un plaer.
Són quasi les 11:30, només manquen uns segons, escoltem uns consells publicitaris i tornem amb altres qüestions que compartim amb vosaltres, com sempre, a través de la ràdio, però també a través de la televisió.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriel.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El dia. IB3 Ràdio.
És vera, avui és un dels primers dies de millor temps. Anava a dir bon temps, però encara no podem parlar de bon temps a la totalitat. S'acosta l'estiu, ens començarà a llevar roba, mostrarem braços, cames, també peus... I és per això que avui volem parlar de com cuidar-los, preparar-los per anar amb els dits a l'aire.
Con los pies desnudos por el agua voy. Me río de todo. Del diablo y
Els peus són una part fonamental del nostre cos, ja que suporten el nostre pes i ens permeten desplaçar-nos cada dia. Tot i això, sovint no els donem la importància que mereixen fins que apareixen molèsties o problemes. Una bona higiene, l'ús de calçat adequat i la revisió periòdica són claus per mantenir-los sans.
Exacte, Xisco. La cura dels peus no només, hem de dir, té una funció estètica, sinó que també té una funció preventiva, ja que pot evitar afeccions com tenir fongs, dureses, ungles encarnades o problemes més greus relacionats o vinculats amb la postura o amb la salut en general. I és per això que avui, que has dit et sol i que comença a fer bon temps i que ja tenim ganes de mostrar dit et dels peus, em volen parlar amb Àngel García, Àngel Lluís Granda, que és podòleg. Bon dia, Àngel, com estàs?
Què tal, bon dia.
Disculpa pel nom, que mos ha ballat una mica. Però bé, te volien demanar quins són els problemes més freqüents que tractau a la consulta i que més problemes de peus mos donen als clients o a les persones que vols visitar.
Bueno, hi ha de tot en general. O sigui, que t'has de trobar callositats, hiperqueratosis, elomes, papilomes, berrugues, efecte de formació dels peus, en fi, és molt variable.
I estem en temporada alta de visites al podòleg, perquè, clar, ara mateix que comencen les bones temperatures, m'imagino que és quan la gent se planteja, vinga, agafaré les sandàlies, i a partir d'aquí, clar, sorgeixen els problemes, o sigui que ho podríem confirmar. Temporada alta per als podòlegs?
Sí. De totes maneres, ara, que ve l'estiu, és convenient visitar els podòlegs. Els podòlegs, ets especialista, m'entens en els peus, i s'ha de mirar, i s'ha de revisar, té una bona revisió dels peus. Sí, és correcte.
Àngel, has parlat de moltes coses, d'hiperqueratosis, de papilomes, de tenir moltes dureses, però, per exemple, si parlant de fongs o d'infeccions, quin consell mos donaries per evitar-los o per prevenir que mos surtin?
Bueno, efectivament, també nosaltres trobem bastantes infeccions produïdes per fongs. I s'han de tratar, i això és indudable, o bé per via local i o bé per via sistèmica. Sí, bastanta cosa d'aquestes.
I en general, Àngel, la gent sol dur els peus en bon estat de revista. Ho dic perquè jo hi ha vegades que la gent se pensa que quan arriba l'estiu és treure les sandàlies de l'armari i posar-se-les. I no hi ha com una passa prèvia de mirar si les ungles són netes, si no tenim calls, si no tenim dureses. La gent quan ve a la teva consulta ja és que necessita mà de metge absolutament o ja hem entrat dins la cultura de la prevenció?
No. Una prevenció, però antes s'ha de visitar el podòleg, perquè però sempre fer una revisió és molt important. Ten en compte que ara els peus han estat tanquats dins unes sabates, no tens? I ara pues, ja passam una sabata més descoberta, i els peus, pues, claro, s'ha de fer una bona revisió de les ungles, tens? Els fons, sobretot, són bastant importants, seria fa molta de gimnàsia avui en dia, va molt per a gimnàsies, i si és freqüent en el vestuari pots trobar bastant de fons, m'entens? I en general, sí.
Àngel, si m'ho permets la frivolitat, que sempre he tingut aquesta curiositat, ara que xerra amb un podòleg li deman, tu ets capaç de gestionar-te a tu mateix el peu o un podòleg ha d'anar a un podòleg?
Home, aquí ja tenim una edat, ja no mos podem acotar tant, m'entens? De vegades, però sí, hem de fer qualque podòleg. Sí.
No és una pregunta absurda, perquè és vera que per realitzar segons quines tasques... Jo també me demano si les perruqueres se fan elles, ses metges i ses piules, i teves cabells, és més complicat. Sigui com sigui, Àngel, és vera que en l'estiu també hi ha molta de gent, sobretot dones, que no vol dir que no hi hagi homes també que ho facin, que se fan la pedicura i se posen esmalt semipermanent o fins i tot permanent, no?, a ses ungles dels peus. Aquesta tècnica és vera que dura més, però no sé si pot ser perjudicial per les nostres ungles i per els nostres peus. Tu la recomanes?
Jo no el recomano, francament, perquè jo he vist bastant de desastres que fa la gent, pedicures, peluqueres, i posen les ungles que aquesta és permanent. I el peu ha de respirar, les ungles també han de respirar, m'entens? I jo no estic d'acord amb això, m'entens? O sigui que un ungle s'ha de fer neta, s'ha de tratar, i els ungles permanent jo no estic molt d'acord amb això.
I ha de respirar, no. Com de, no?, que els peus han de respirar.
Clar. I s'higiene també no és correcte, perquè clar, si un ull permanent no s'apanya, un contagia. No estic molt d'acord amb això, ja. Però són modes.
Són modes. I parlant de respirar i de caminar bé i de dur els peus de revista com d'en Xisco, quin tipus de calçat és el més adequat pel dia a dia? Perquè és vera que, per exemple, anar entaconat tot, entalonat tot el dia no és bo pels peus, però quin és el calçat que hauríem de dur per dur-lo bé i que respiri també?
Els peus s'han de rentar cada dia com ho rentem tots. S'han de rentar, com els contrarrents de ser mai, perquè els peus també perteneixen al cor, o sigui que s'han de rentar, això és indudable. I el calçat, doncs ara ve l'estiu, i s'ha de preparar els peus. Un calçat airat, m'entens que sigui de tant airat, m'entens? I poques coses més. I canviar molt de sabata, no sempre dos les mateixes. Ara està molt de moda de ser deportiva, ser deportiva, vinga deportiva, vinga deportiva, va tancat allà de dins. No va bé, això. No és bo. Que vas a respirar. Unes sandàlies, està molt bé. Si un dia les vols dur, pues no passa res que duguis unes playeres. No passa res. Ara, cada dia, si mateix sabates, si mateix sabates, si mateix sabates, no és el que fa, ja.
En tot cas, mira, jo me quedo amb allò que has dit abans, que ha estat, Àngel, que han d'anar sí o sí al podòleg, no? Al manco, una vegada a l'any, i sobretot ha de ser ara, abans de l'estiu, perquè mos donen quatre pautes de com tenir els peus a punt. Moltíssimes gràcies, sí. Com sempre, per aquests consells. Què volies afegir per acabar?
No, volia acabar, no, a visitar el podòleg.
Exactament. Com un hàbit, igual que vas al dentista a fer-te una neteja.
Que vas al dentista, que vas una revisió, pues, he tomat una càrie, o no, aquí, no, què passa? Pues, hay una piorrea. Pues,
exacte.
I de tot, o sigui, i en els peus pues, he trobat de tot, psoriasis, fons, de tot. I una bona tirada d'ungles, s'han de tirar bé les ungles, perquè a vegades venen que se les tallen, com que peluquera, que ha tirat massa, o no les ha tirat bé, o ha deixat un bocí de dins, un bocí d'ungla encarnada, això se pot infectar, pot donar més problemes, si són diabètics, alerta, són diabètics, els que prenen... Ai,
s'ha de visitar el podòleg i també el metge de capçalera, sobretot si hi ha refredats. Que sigui un hàbit, i que sigui un hàbit constant, i sobretot que si s'ha de fer sigui en aquesta època de l'any. Moltíssimes gràcies, tot un plaer.
De res, faltava més a vosaltres.
Vos en recordeu que els peus sempre han estat com un motiu, no?, de comentaris, sempre les famoses, el tipus de sandàlia que duien, la gala dels Oscars, la gala dels diferents premis de cinema, de cant... Sempre s'ha fixat un en els peus, perquè marquen totalment la personalitat. Compartim algunes de les imatges, sobretot perquè hi havia les que s'atrevien a anar planes, directament, marcant tendència. No tothom ha de portar talons.
Mira, la veritat és que, mem, són humanes. Però,
són
clar,
humanes.
Aquesta foto de na Penélope en sort dits que li guaiten i que li... Que, o sigui, com si...
És que són tot dits, per això no te posis una sandàlia. És veritat, però també existeix el dret de posar-te la sabata que te doni la gana. Però és vera, si tens els dits tan llargs, estem compartint una imatge que no deixa de ser curiosa.
O te poses una sabata un poc més gran, no? Perquè per ventures que és escalçat, que no és adequat, no? Que és molt curt. O patina't, té massa taló i patina't...
De totes maneres, els peus són feus, perquè quan tens un dit petí que te mira la resta de dits, totalment girat, i dius sandàlies, és veritat, i això ho tenen moltíssimes persones. No, jo no seria la primera que mostraria els meus peus, ni molt manco, eh?
Cosa, hi ha molta de gent que s'agrada, que li agraden els seus peus, perquè quantes fotos... Mira, a partir d'avui contaré quantes fotos de peus apareixen en els Instagrams de les persones que jo segueixo. Hi ha gent que té devoció pels seus peus i mostra els pebets a la playa.
No serà el nostre cas, ni molt manco, de moment.
Ui,
o quan tens un dit petit que el dus com si fos un retrovisor d'escotxo dins una sandàlia. Evidentment no. Que, per cert, aquí va ser... no, Susan, ara m'ha fuit el nom de l'actiu, aquesta... pel roig de tant...
Julian Moore.
Julian Moore, aquests peus corresponen a Julian Moore.
Podeu descriure aquests peus?
Mira, te poses les dites a la sandàlia i el dit petit no té cap i va per lliure,
té
com a vida, pròpia, com si fos un retrovisor d'un cotxe. És humana, és que també les famoses són
jo,
humanes.
Abans d'anar de queixa suerte, com diria.
Sí, però Tornem a allò mateix. Haurien de jutjar les circumstàncies de Julianne Moore. Pot ser...
que és la Julianne Moore.
Sí, sí. La Julianne Moore, la madona d'aquest peus. Pot ser... És un vestit amb préstec. Set sabates també ets ja han deixades.
Que te deixin unes altres.
Showroom. No devia tenir res més per posar-se. Poden passar moltes coses. Què teniu avui? De veres, què teniu avui
les
dues?
Jo crec que si tu tens un dit petit així, te poses unes altres sabates.
M'està costant molt fer la feina avui, perquè nau...
Publicitat.
Nau Publicitat. Desfetes.
Publicitat. Sí, 11:42, uns consells tornant tot d'unes més propostes.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina, Daricul, desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dedica aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 11:45. En aquest moment volem donar visibilitat a una malaltia que cada vegada necessita sobretot més fons destinats a la investigació i que és una realitat per a moltes persones. Parlem del Parkinson. Clara i Mami, bon dia.
Molt bon dia, Ido. Sí, a Menorca hi ha en aquests moments més de 200 persones que estan diagnosticats amb Parkinson, un trastorn neurodegeneratiu que afecta el sistema nerviós. Avui volem donar veu a les activitats i a les persones que hi ha darrere de l'Associació de Malalts de Parkinson de Menorca perquè en fan de coses. Fa uns dies els vam tenir aquí a IB3 Ràdio i Televisió fent una volteta i ens acompanya el president de l'entitat, senyor Richard Douglas. Com està? Molt bon dia.
Bon dia, muchas gracias.
Bueno, hace poco estuvisteis por aquí, sí, en Menorca,
en
IB3. De hecho, tenemos un cuadro de Richard colgado en la redacción, porque sí, eres pintor.
Sí, la verdad que sí. Me agrada mucho que haya ocupado un sitio una pintura mía.
Ahora te la enseño, que está en un sitio en medio de la redacción, que vemos esa imagen preciosa. Richard, ¿cuándo te enteraste o cuándo te dijo el médico que tenías Parkinson y cómo cambió tu vida desde ese entonces?
Bueno, el primer impacto de un diagnóstico, pues normalmente es fuerte, ¿no? Pero también brinda la posibilidad de que descubres dos cosas: o te quedas allí o sales adelante. Y en mi caso, fui de las personas que decidí salir adelante. Y al mismo tiempo de pensar en salir adelante, pensé en los demás, en que había mucha gente que se ha quedado y digo, se puede hacer algo también por los demás.
importante salir adelante, salir a la calle y no dejar de hacer cosas. Y esto es justamente una de las principales motivaciones de la asociación y de los que estáis detrás trabajando en los proyectos. En tu caso, sales a la calle, sales a la naturaleza con tu lienzo y a pintar.
Sí, cuando me diagnosticaron el Parkinson, una de las cosas que me di cuenta que se ve afectado la parte emocional, que es el primer impacto más fuerte. Entonces me di cuenta que la ilusión es lo primero que se pierde y que hay que recuperarla. Entonces dije, si hay mucha gente que está en casa, es porque la ilusión la ha perdido. Y pensé en crear un proyecto que demuestre que la ilusión no se tiene que perder. Había sido mi ilusión pintar. Y dije, es el momento ideal para empezar a pintar. Entonces, para transmitir un mensaje de ánimo a que la ilusión no se pierda y al mismo tiempo dar visibilidad a la enfermedad de Parkinson, sí.
¿Y qué pintas?
Lo que veo.
Lo que ves. ¿Y sí. qué ves?
Menorca. Menorca es...
¿Y qué belleza?
Lo más bonito que puede ver de Menorca es todo. O sea, no sé, a mí me inspira todo lo que veo de Menorca y lo pinto.
Richard es ecuatoriano.
Sí.
Nacido en Ecuador. ¿Y cuántos años llevas viviendo en Menorca?
Aproximadamente 25 años.
25 años, y en este momento de tu vida estás pintando. El otro día Richard subió incluso en el escenario del Teatro Principal de Mahó como invitado de este Opening Menorca,
sí.
que está poniendo justamente el arte en el centro de la promoción turística de la isla y también el romper esas barreras que a veces son tan difíciles y que desde la asociación también lucháis para que desaparezcan del todo.
Sí, exactamente. Una de las cosas importantes que hemos hecho dentro de la asociación y todos los compañeros es dar visibilidad a la enfermedad. O sea, yo pinto, otros compañeros también pintan e incluso estamos creando proyectos donde participemos todos, donde sea visible la participación de todos en exposiciones, en todos los sitios públicos incluso, que nuestra presencia esté ahí, que cada vez no tengamos limitación o el temor a que nos vean con la enfermedad que tenemos, sino que pertenezcamos a esta sociedad normal.
¿Y qué proyectos estáis haciendo, además de pintar en tu caso? Aquí tenemos un libro también de un compañero
sí,
de la asociación, es un cuentito
un cuento,
que habla del Parkinson.
Exactamente, un cuento muy bonito porque habla de mi compañero el Parkinson que va conmigo y sigo siendo normal. Es una persona, es uno más de nosotros, está ahí pero nosotros seguimos haciendo una vida normal, sí, y es muy bonito.
Eso que hablabas, ¿no? Importante de aceptar y de incluirlo como toca en la vida y no quedarte ni perder la ilusión, seguir haciendo cosas y buscar nuevas oportunidades dentro de esta enfermedad, de este trastorno que os va a acompañar, pero que os permite también poder descubrir la vida desde otro lado, desde otra manera, como en tu caso la pintura.
Exactamente. Y por ello mismo también luchamos mucho por dentro de la Asociación de Parkinson, cada vez ir fomentando más prestaciones de servicio con la finalidad de que esa X cantidad de personas que no están aún en la Asociación de Parkinson vean un sitio ideal para venir a vivir días mejores. O sea, por decir, tenemos fisioterapia, logopeda, musicoterapia desde parte de la Fundación como colaboración con nosotros, pero también nosotros hemos puesto ahora tai chi, hacemos ping-pong, baile de salón, tantas cosas que vamos creando. Hemos últimamente hecho unos cuantos vídeos que lo estamos promocionando de manera que pueda ser cada vez más visible la enfermedad y al mismo tiempo en el sitio donde estamos, en la asociación, porque la gente cuando venga se encuentre más a gusto y pueda hacer que la calidad de vida diaria mejore.
¿Cuánto tiempo llevas al Richard de presidente de la asociación?
Un poco más de un año.
Un poco más de un año,
sí.
Y en este año han cambiado cosas, has puesto ahí también tu visión y tu granito de arena para seguir haciendo cosas, las que ya se estaban haciendo más, todas las que se incorporan. Este fin de semana tenéis evento.
Sí, tenemos un concierto de la Escuela Adagio, uh-huh. Un concierto benéfico en el cual yo pertenezco también a la Escuela de Música, canto en el coro y hemos hecho este concierto a beneficio de la Asociación de Parkinson. Y en cuanto a las cosas que hacemos, que se han hecho en este último año, pues ha sido en colaboración de todos. Yo creo que todos mis compañeros, las 41 personas que habemos en la Asociación de Parkinson, estamos todos como conectados a una sola familia, y participamos todos haciendo de forma individual un trabajo colectivo con la finalidad de captar más personas. Se dice que hay más de 200 casos en Menorca y nos preocupa que solo seamos 41. Significa que hay todavía un alto porcentaje que aún no se acerca. Y el peor enemigo del Parkinson es quedarse en casa.
Ese quedarse en casa y esa soledad, pero cómo cuesta, ¿no? Muchas veces romper eso, convivir y tener gente que está también en la misma situación, esto ayudaría, esto ayuda, sin duda. ¿Qué mensaje les dirías si hay alguien en este momento que nos está escuchando, que nos está viendo desde la tele o nos está escuchando a través de la radio en Menorca y que no se haya dirigido a vuestra asociación?
Que lo que hemos dicho primero, bueno, que el peor enemigo es quedarse en casa. Que aún está a tiempo, que por medio de su familia, en primera persona él, la persona afectada, que dé ese paso de salir, de romper eso, que la vida no se ha terminado, que aunque reconocemos que si el impacto es tan fuerte, es la pérdida de algo, entonces significa que hay un luto y se lo comprende, pero que venga a la asociación. Hay un personal profesional, técnico, muy preparado para recibirlo y darle las primeras instrucciones a que rompa esa parte que es muy difícil, ¿sí? Y serán bienvenidos.
Claro que sí. ¿Dónde os encontramos, Richard?
En el centro Carlos Mir, uh-huh. Ahí en Trepucó.
En Trepucó.
Sí, uh-huh. Y también pueden ir a las oficinas de la Fundación de Personas con Discapacidad, que está a finales de la calle Miquel de Berry ahora.
Uh-huh. Sí. ¿En Mao?
Sí, allí también pueden acudir y recibir información, se les da las primeras directrices y bienvenido a casa.
Oye, ¿y has hecho alguna exposición ya de tus cuadros?
Sí, este Día Mundial del Parkinson estuvimos en la explanada de Mahón y así fue un evento muy bonito, así hecho en el hospital, en el aeropuerto, y ha tenido muy buena acogida.
Bueno, ¿qué experiencias?
Sí,
ver todas tus obras.
La verdad que sí.
¿Qué te decía la gente, los amigos, familia?
Primero que a criterio personal no me atreví a hacer exposiciones porque primero que yo nunca había pintado. Y digo, como yo no expongo una pintura por su perfección, sino que transmitir un ánimo a la gente de que la ilusión no se pierda. Entonces pues no me da temor exponer una pintura, pero bueno, dicen que quedan bien. Y eso me anima a seguir adelante, y sobre todo por transmitir un mensaje, que es lo más importante.
Bueno, en esos cuadros transmites el mensaje, transmites la ilusión con la que ahora mismo nos estás contando.
Sí.
De esa pintura que tanto te gusta. Y
me
que
deleito,
tanto,
me deleito mucho. Me olvido que tengo Parkinson cuando estoy pintando. El Parkinson, yo una cosa que quiero recalcar y que las personas que tienen Parkinson seguro me van a entender, y animo a sus familiares a animarlo, es que yo tengo el temblor, pero estoy hablando contigo, estoy pensando, no sé, quiero que entiendan que no cambia la forma de la persona, o sea, no nos define como tales, seguimos siendo, yo soy Richard y tengo Parkinson, no soy Parkinson y después soy Richard, no, soy Richard y tengo Parkinson y no me rindo.
Amb aquestes paraules només ens queda que donar-te les gràcies, Richard, per estar este ratito con nosotros, acompanyándonos en la ràdio, en tu casa, en vuestra casa.
Muchísimas
a todos
gracias.
Los amigos de la Asociación de Parkinson de Menorca. Dime el sábado dónde hay que ir a este concierto para verte cantar.
En la Iglesia Evangélica de Menorca.
Ajá.
Sí, el concierto es a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y ahí estaremos.
Sí. Y ahí estaremos, ahí nos vemos. Muchas gracias.
Dios mediante.
Y
gracias
un abrazo
a usted.
Fuerte a
Muchísimas
todos los amigos
gracias.
De l'Associació de Parkinson de Menorca, que com deia al principi, uns dies vam tenir l'oportunitat, fa uns dies, de tenir-los aquí visitant les instal·lacions d'IB3, i que avui és un plaer poder conversar en directe amb en Richard i donar veu i visibilitat a les persones que tenen Parkinson.
Moltíssimes gràcies, Clara, i salutacions i una forta abraçada també per a en Richard. Tot d'una, els esports.
I l'actualitat esportiva, en Toni Fuster, moltes notícies concentrades en aquesta jornada.
Bon dia. Hem de començar la selecció espanyola femenina en quatre mallorquines que jugarà avui contra Anglaterra. Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales disputaran avui a les 8 del vespre amb Espanya a Wembley, la tercera jornada de la fase classificatòria per al Mundial de 2027. En dues seleccions es troben empatades en 6 punts i a domicili el combinat espanyol cercarà fer-se amb el lideratge del grup. Espanya mai ha guanyat Anglaterra a domicili. La darrera vegada que es varen enfrontar va ser l'estiu passat a la final de l'Eurocopa, en què Espanya va empatar un gol però va perdre a la tanda de penals. Això per un costat. Per altra banda, avui tenim jornada de Champions. L'Atlètic de Madrid i el Barça cercaran la classificació per les semifinals a partir de les 9 del vespre a l'estadi Metropolitano de Madrid. El Matabassers intentaran fer bo el 0-2 favorable al Camp Nou. I també un darrer apunt pel que fa al Real Mallorca, i és que el davanter Mateo José serà sotmès a una intervenció quirúrgica avui del genoll esquerre a Barcelona, i el Cito Lubumbo sembla que finalment estarà entre 3 setmanes de baixa, per ventura una mica més, després d'aquesta lesió d'isquios que es va produir a la cama esquerra després del partit contra el Rayo Vallecano, durant el partit del Rayo, no? Per tant, si baixa ja de moment les que té Martín de Michelis per afrontar la recta final del campionat, en Beristrón, Raillo, Mateo Josep, Lubumbo i Jan Saba. Esperen que no se lesioni ningú més i que el Mallorca pugui treure endavant d'aquí a final de temporada per continuar a primera divisió, aquesta permanència. Ara que
no se mostorci.
Que no se mostorcin, efectivament, i que se prepari bé aquesta setmana en vista el partit de dimarts, perquè recordem que el Mallorca jugarà dimarts contra el València a partir de les 7 de vora baixa a l'estadi de Somos.
Un darrer apunt amb Laura Tur i l'actualitat des d'Eivissa i Formentera, tot preparat per just començar d'aquí uns instants. Bon dia.
Molt bon dia, Marga. Molt bon dia, Marta. Sí, sí, efectivament, perdona. És que tenim a Marga Orell, a la xef especialista en sabors d'Eivissa avui, m'he fet aquí un embolic. Tenim un programa especial dedicat al sector primari on hi participarà na Marga Orell, que és xef especialista en producte local, juntament amb en Josa Aguiló de la cooperativa agrícola d'Agroeivissa, que ens explicarà tot el producte local, un munt de producte local avui al programa, en definitiva, Marta.
I doncs, escoltam tot d'una també el dia a Mallorca i Jaume Noguera amb continguts que passen per...
I doncs, molt ràpidament, per Calvià, per Esportes, que han trobat un jaciment talaiòtic, per malalties rares i per una nova associació per crear sobrassada de banda veres, de banda veres, de banda veres.
100% producte local,
sí,
idò.
Sí.
Punt i final en aquest programa. Nosaltres tornem demà a partir de les 9, que passeu un bon dimarts.